Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola de nou a tothom. Comencem el nostre programa del mes de maig. Si voleu acompanyar-nos, gaudirem avui de bones vistes.
Avui parlarem, com sempre, d'història, però referida a una tècnica, la fotografia. Una tècnica que pot ser a la vegada expressió artística i document històric.
Situats al Priorat, parlarem d'uns testimonis muts que han esdevingut imprescindibles des de les darreries del segle XX. Segur que ja heu deduït a què ens referim. Entrem ràpidament en matèria.
Col·laboren i són el motor del programa Pere Audí i Toni Orensanz.
Presentem Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb l'eficaç col·laboració del nostre tècnic Jordi Borja.
No ens demorem més i comencem ja el programa.
La Torre de Guaita.
Al Torre de Guaita d'avui fem un viatge en el temps a través de les postals i ho fem tot parlant amb el reusenc Albert Arnabat, autor del llibre Postals de Falset, que fa ben poc acaba de veure la llum, editat pel Diari del Priorat. Albert Arnabat és doctor en Història Contemporània i llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. De formació multidisciplinar, les seves principals línies d'investigació es desenvolupen a l'entorn de la història contemporània i la comunicació visual, especialment del disseny editorial. Ha estat professor a les Facultats de Lletres i de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona i director editorial i d'art de Pragma General d'Edicions Societat Limitada.
Ha publicat, sol o en col·laboració, més de 30 llibres d'història. Destaquen, entre d'altres, Història gràfica del Reus contemporani, Moviments socials a Reus, 120 anys d'agències de comunicació o àlbum del centenari del Reus Deportiu. Té, a més, nombrosos premis, articles i un llarg currículum que podríem estar comentant més i més estona. Albert Arnabat, bon dia.
Hola, bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
Per què un llibre de postals a Falset? De Falset, vaja. Per què un llibre de postals?
Bé, des del Diari del Priorat hem volgut fer un homenatge a les successives generacions d'homes i de dones de la comarca del Priorat i hem començat per la capital, per la vila de Falset. Un homenatge, en aquest cas, en forma de llibre il·lustrat, de luxe, allò que alguns diuen llibre-objecte. Volíem que fos un objecte de plaer pels ulls i per la ment i que alhora arribés al cor dels falsetans. I en un futur proper, si la col·laboració de la resta de prioratins és tan àmplia i esplèndida com la dels falsetans, editarem un volum dedicat a les postals del Priorat.
En el llibre hi ha més de 500 postals fins al 1939, o gairebé. És normal que n'hi hagi tantes?
Bé, 550 postals són les que calculo que es van editar, si fem cas a les numeracions de les diferents sèries. D'aquestes, n'he aconseguit localitzar i hem reproduït 403 models, una quantitat molt considerable pel nombre d'habitants de Falset, tot i que per sota d'altres viles o indrets més turístics. Perquè ens fem una idea, d'aquestes, unes 244 són fotopostals, unes 106 són postals fotogràfiques amb la llegenda impresa, estampada o gravada i 53 són targetes postals amb la fotografia impresa en fototípia o en fotogravat i la llegenda impresa amb tipografia.
Tenen alguna cosa de particular aquestes postals de Falset en relació a altres postals d'altres llocs?
Bé, de fet no. Les postals falsetanes segueixen la tònica general de les postals catalanes respecte als temes, dominats per les vistes urbanístiques. Una mica menys de la meitat de les postals locals reprodueixen fotografies d'indrets de la vila. Els temes són variats: carrers, places, passejos, fonts, esglésies. Aquests motius es repeteixen en les edicions successives i ens permeten veure'n els canvis. Els indrets més representats són les vistes generals, parcials o panoràmiques, i la plaça de la Quartera. Un segon conjunt d'indrets molt representats són les escoles públiques, l'ermita de Sant Gregori, el castell i el Malanyet, el carrer del Pont, el passeig de la carretera, l'església, el portal del Bou i la Muralla, la Font Vella, el convent de les Carmelites, el carrer dels Arcs, el carrer de Baix, la Font de l'Amades, la plaça Vella, el carrer de la carretera, la cooperativa i l'estació. La resta, fins a 20 indrets diferents, tenen una o dues postals.
Déu-n'hi-do. Sí. La fotografia, sovint, quan ha estat menys tinguda, no? com un document històric, no s'ha tingut en compte. I per què ha passat això?
Bé, perquè tradicionalment el prestigi cultural l'havien tingut els documents textuals, més que no pas els documents icònics, fotogràfics. Però això ja s'ha acabat. En l'actualitat, això ha canviat irremissiblement. El valor cultural de la fotografia, o de la postal en si mateixa, és avui un fet socialment acceptat i indiscutible, des de que, per exemple, institucions de la importància com el del Metropolitan Museum of Art de Nova York ho han deixat ben clar, incorporant als seus fons col·leccions de centenars de milers. I en un nivell més proper, al nostre país, s'han creat dotzenes de centres especialitzats en gestió cultural de les imatges.
Deixant de banda ara la part, diguem-ho així, més tècnica del llibre, passem a analitzar com ens expliques la història de les postals. Què representa el postalisme a principis del segle XX per als nostres avis i besavis? Com ho van viure, això?
Home, va ser un autèntic boom, que diríem avui. Històricament, l'expansió de l'ús de les postals comportà, per a àmplies capes de la població, la possibilitat de posseir imatges dels seus propis carrers i ciutats, un privilegi reservat fins aleshores a la burgesia a través de la pintura, el gravat o la fotografia. La combinació d'imatge i de text, juntament amb el franqueig reduït, expliquen la seva enorme acceptació. Aquesta popularitat va ser aprofitada per empreses diverses per utilitzar-les com a suport publicitari. La popularitat de les postals les consolidà com un mitjà habitual de comunicació, alhora que es convertiren en un record imprescindible dels incipients, i encara minoritaris en aquella època, viatges de turisme, que era, podríem dir, l'expressió del costat més amable de la realitat. Sigui com sigui, la postal forma ja una part fonamental de la cultura popular del segle XX i va ser, sens dubte, la primera manera coneguda de posar en circulació massiva imatges d'una bona part del món.
És a dir, que abans de la introducció de la postal era molt difícil que una persona de classe humil, per dir-ho així, tingués accés a la imatge, a fer-se una foto, en definitiva, per entendre'ns.
Exactament.
A fer-se una foto d'ell o de l'indret on vivia.
Qualsevol de les dues coses representava un dispendi econòmic fora de l'abast de les classes populars. Sí, sí, la cosa anava així.
Es va acceptar amb facilitat, no?, que la passés a ser un mitjà habitual, o haver-hi algun tipus de reacció al començament en contra?
No. Al contrari, va ser una opció de negoci, tant pels impressors com pels fotògrafs, degut a les altíssimes tirades que es feien arreu del país, arreu d'Europa, i de fet arreu de pràcticament de tot el món.
I qui eren aquests postalistes que van venir a Falset a principis del segle XX?
Bé, hi hauria a la gent de fotògrafs de la mateixa vila i gent de fora. També, com la resta del país, també a Falset, els fotògrafs van veure en les postals una possibilitat d'augmentar els seus negocis, en incrementar les vendes. Desconeixem el nom dels primers fotògrafs falsetans que editaren postals, però sabem que es dedicaven a la fotografia Josep Mallofré Crusat, Domingo Ferrer Requesens o Hermenegild Montlleó, entre d'altres. Desgraciadament, els autors de les primeres sèries de postals falsetanes queden en l'anonimat i no sabem si eren professionals o afeccionats, o si eren de la vila, o si s'hi desplaçaven per la Festa Major, com el cas del fotògraf Joan Riba. Sí que sabem, però, el nom d'algun d'aquests primers postalers falsetans. Es tracta de Josep Maria Llaveria Pascó, que el 1910 edita una postal titulada Record de Falset, que va signar amb les inicials JML. Aquesta identitat l'he sabut després de publicar el llibre, o sigui, en el llibre encara surt com a autor desconegut, sí que signava JML i ara una falsetana, doncs m'han donat aquesta valuosa informació que no està integrada en el llibre.
És el problema que tenen els llibres, que s'han de publicar algun dia, però que quan els publiques sempre penses dintre d'un 2 dies me sortirà una nova informació, i efectivament així passa.
Sí, senyor.
No, però no té solució, eh? No té solució el problema.
I després hi havia la gent, els professionals de fora vila, podríem dir, bàsicament de Barcelona, que van vindre a Falset i van fer també esplèndides sèries fotogràfiques. Tenim, per exemple, l'Àngel Toldrà Biazo, de Barcelona, que signava i és conegut amb les seves inicials ATB, i tenim també el Josep Buixadera, que estava establert a Sabadell, que signava com a JB. Tenim també les postals de la Fototípia Tomàs, de Barcelona, també una esplèndida casa editorial. Tenim també les sèries de postals, que continuen sent un incògnita a qui corresponen, que estan signades amb les inicials F, B alta, B baixa, que també n'hi han de molts pobles de les comarques de la Catalunya Sud. Després, l'altre gran postaler d'aquesta època que fa cap a Falset és el senyor Lucien Roisin, que és un fotògraf procedent de París que es va establir a Barcelona tota la seva vida. També tenim fotografies del senyor Ramon Pi, un falsetà establert a Barcelona, o també de les empreses barcelonines Editorial Fotogràfica i Freitas Fotografia, que eren grans cases editorials especialitzades en postals. Mostra, crec jo, tota aquesta gent que va fer cap a Falset i a altres pobles del Priorat, el gran marge de negoci i la gran popularitat que van gaudir tots el primer terç del segle XX aquestes targetes postals il·lustrades que avui, degut a la massificació de la imatge en què vivim, doncs han caigut una mica o han perdut part del seu interès. Però us asseguro, repeteixo, que en aquells anys era tot una autèntica festa i un autèntic boom i una autèntica moda massiva el tema de les postals il·lustrades.
Perquè si no ho tinc mal entès, havia gent que es feia com a fotos, entre cometes, privades, i s'estampava de tal manera que després això es convertia automàticament al revelar-ho en una targeta postal.
Exacte. Estaven tan de moda que llavors s'inventen també, a més de les postals impreses, el que s'anomena fotopostals, és a dir, amb fotografies de personals o familiars, però amb editades de tal manera que es convertien en postals. Conseqüentment, tu les podies enviar als familiars, als amics o a qui volguessin, o a qui volguessis, com si fos doncs, una targeta postal, que de fet ho eren, doncs, normal. I això va ser també una altra gran moda. I n'hi ha centenars d'aquestes, n'hi ha centenars.
Perquè fins i tot es podia fer propaganda política, perquè a mi em va sobtar, jo coneixia aquelles dues postals magnífiques del 1 de maig a Falset, al 1919, a la Quartera, i jo sempre havia suposat que això era una foto normal i corrent de les de tota la vida, i quan la vaig veure publicada com a postal em vaig sorprendre moltíssim, no? Perquè clar, d'una foto de propaganda política, fer-ne una postal, avui en dia això és gairebé insòlid, seria, o no ho sé, no és una pràctica habitual, no? Bé, de fet ara la gent tampoc no envien postals, envien correus electrònics.
Exacte. Doncs sí, és que un altre aspecte remarcable és la funció de propaganda política de les postals. En el nostre país, els primers que van veure la importància i l'efectivitat que podia tenir les targetes postals com a mitjà de propaganda política van ser els nuclis catalanistes dels primers anys del segle XX, que saberen introduir amb èxit les tècniques més modernes de propaganda que utilitzaren per difondre amb eficàcia i contundència el seu missatge ideològic. També van utilitzar doncs, altres suports publicitaris renovadors, com segells, exlibris i, sobretot, les targetes postals. I amb aquest dintre d'aquest moviment, també els sindicats obrers, ni que sembli estrany, utilitzaren la forma de postal per a promocionar i per a reivindicar els seus actes i els seus postulats. I el cas més reeixit en la vida de Falset és aquest parell d'esplèndides imatges de la nombrosa manifestació que l'1 de maig de l'any 19 omplí els carrers i la quartera de Falset, seguint tots plegats i agermanats una enorme bandera amb la paraula socialismo.
I com heu anat recollint tota aquesta quantitat de postals? I si es pot explicar alguna anècdota de què hagi passat mentre les anàveu buscant i parlant amb la gent, com ha anat el procés?
Bé, de fet, el llibre existeix com a tal gràcies a la generositat dels col·leccionistes falsetans. Sense la seva, podríem dir, desinteressada i generosa col·laboració, sense l'aportació dels materials, sense el seu esforç apassionat i constant de recerca, i en alguns casos mantingut durant dècades i dècades, no s'haurien conservat moltes d'aquestes imatges i no hauria estat possible elaborar aquest llibre. Per tant, des d'aquí voldria tornar a repetir les gràcies a una trentena de falsetans, de famílies, que amb la seva generositat ens han deixat remenar, entrar a casa seva, triar i remenar en les seves col·leccions fotogràfiques i poder fer aquesta selecció de postals. Mm-hmm.
Perquè val a dir que alguns d'ells són col·leccionistes en el sentit d'anar a la recerca i captura de la postal de Falset o de la fotografia de Falset a llibreries de vell, llibreries d'antic, etc.
Exactament, sí, aquest és un dels tipus d'antecedents de fotografies i l'altre és senzillament la família o la senyora que ens obria el seu calaix dels records i allí sortien exemplars, en alguns casos impagables, de postals de principis de segle. Això, tot i ser foraster, podríem dir en el poble, ha sigut tractat de meravella.
Alguns es devien quedar sorpresos de la importància que es donava a les postals, també, no?
Bé, espero que al veure el llibre veiessin i fossin conscients de que tenen petits tresors guardats a casa seva.
Sí, perquè de vegades no en som prou conscients, perquè és allò que has vist tota la vida i no li dones la importància que després realment té, no? A còpia de veure-ho, senzillament penses que és normal.
N'hi ha alguna que t'hagi fet allò que l'hagis trobat més especial, que t'hagi fet més gràcia?
Moltes, de fet n'hi ha moltes, des de les que surten grups humans nombrosos, com són les que representen o mostren les sortides, les excursions de la il·lustració obrera o dels altres orfeons, en què hi ha grups humans de més de 150 persones que juntes posant tots pel fotògraf, fins a indrets de Falset que actualment estan molt desconeguts, en la majoria dels casos desmillorats, però això passa en totes les ciutats. Sap greu veure com s'han tirat a terra edificis antics que ara continuarien sent preciosos i donarien un prestigi i una vessant històrica als carrers, però bé, això hi ha hagut una època en què l'antigor no s'apreciava i tothom preferia un edifici modern.
Alumini i força plàstic.
Exacte.
Sí. Escolta una cosa, i així per anar acabant, hem parlat de que a començaments del segle XX, amb la irrupció de la postal, es va generar tot un moviment, no? Es va abaratir els costos i la gent va poder accedir a la imatge. Hi havia col·leccionisme?
I tant, sí, moltíssim. De fet, el que és més important va ser l'extensió del costum social del seu col·leccionisme i intercanvi. Uh-huh. Aquests foren els factors determinants de la seva expansió. Uh-huh. I una altra cosa curiosa és que en els primers anys una part del col·leccionisme de postals estava en mans de dones, de senyores i de senyoretes, de les classes benestants, uh-huh, que hi trobaven una nova distracció per al seu oci. El col·leccionisme s'efectuava per intercanvi, fet que autoalimentava el sistema, clar, ja que no era fàcil trobar en una ciutat vistes d'una altra. Per això era imprescindible establir relacions amb altres persones, cosa que afegia interès per l'assumpte.
Era com un mecanisme de socialització, va actuar,
exacte,
vaja, com un mecanisme de socialització, d'apropar cultures i apropar gent.
I aquest llibre, que, bueno, aquest que has publicat, no, que és fins al 39, no, sobre Falset, ja tens previst o teniu previst de publicar un altre sobre Falset continuant a partir del 39 o no?
Sí, de fet, sí. De fet, volíem fer un sol llibre que es digués Postals de Falset, però quan vam començar a remenar i a trobar aquestes quantitats ingents de material, vam creure oportú dividir-ho en dos volums, aquest fins al final de la Guerra Civil i l'altre a partir dels anys 40, doncs, fins a l'actualitat, ja que si no hagués quedat un llibre excessivament doble. Però sí, després dels anys després posteriors a la guerra i del franquisme, també ja en tenim centenars de fotografies localitzades i reproduïdes. Sí, sí. El proper serà el de Postals del Priorat, però després, si tot va bé i la cosa té èxit, tenim pensat fer el segon volum d'aquestes postals de Falset.
Molt bé. Doncs desitjant que tinguis tanta sort, bueno, la sort també s'ha de buscar, que les postals no ens plouen així com així, que tinguis la mateixa sort que has tingut en el cas de Falset amb la resta de la comarca i, diguem-li, invitant-te a tornar a estar amb nosaltres quan presentis el proper llibre, que pel que em dius, el que ens dius serà el de les postals de la comarca, doncs et diem adeu i t'acomiadem fins un altre dia.
Moltíssimes gràcies.
D'acord, gràcies a tu.
Adéu. A reveure.
Adéu, bon dia.
Adéu.
El calaix de sastre.
Obrim ja el nostre calaix de sastre, on trobem una mica de tot.
Les circumstàncies han volgut que l'últim mes hagin coincidit en el temps dos exposicions sobre fotògrafs històrics de Falset, una obra que en bona mesura o no havia estat mai vista o portava temps sense haver-se exposat. D'una banda estem parlant de l'homenatge que Falset va retre a Antonio Aguiló el 25 d'abril i d'una altra ens referim a l'exposició recentment inaugurada sobre l'obra de Josep Peris al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus. Tot plegat ens ajuda a considerar la fotografia pel seu valor documental i històric, però alhora per la vàlua artística d'algunes de les imatges que fotògrafs, com els esmentats, han fet al llarg de la seva vida. Sovint no som prou conscients del valor documental i artístic que tenen clichés i fotos en paper que de vegades guardem en calaixos mal fotuts o en capses a les esgorfes. És en llocs impensables on sovint apareixen tresors fotogràfics de primeríssim ordre, tal i com explica Josep Maria Ribas Prous, el comissari de l'exposició que se li fa a Josep Peris al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus.
Han trobat capses de sabates plenes de clichés que estaven ja posades a les esgorfes d'alguna casa i, per què no, en algun lloc que hi havia algun corral amb gallines en algunes poblacions. I sempre són fotografies al·lucinants, moltes vegades no inclús per la seva qualitat artística, sinó pel testimoni.
Les fotos del falsetat Josep Peris havien estat exposades a Falset en comptades ocasions fa cosa ja de 40 anys. Són una seixantena les imatges que ara s'exposen a Reus i que, si res no passa, ben aviat es podran veure a Falset i a la comarca. Nascut el 1925 a Falset, jubilat i caixer de banc tota la vida, Josep Peris va ser un fotògraf aficionat molt actiu entre els anys 1950 i 1970. A aquesta època pertanyen la major part de les imatges que ara veuen la llum a Reus en una de les exposicions més reeixides del Centre de la Imatge, segons els seus organitzadors.
L'exposició més entranyable que hem fet, m'encanten aquestes fotografies d'entorn senzill, a veure en l'hortet el senyor que està reposant, les fotografies d'escenes familiars, els nens, especialment els fills del senyor Peris, les vivències de cada dia, i està clar, ja l'impactant la solemne de la mort del senyor rector, que ja està ja a l'altura dels grans, podríem dir.
La pintura ha estat una de les grans passions de Josep Peris. Aquesta vocació pictòrica fa que s'interessi des de molt jove per l'efecte de la llum damunt les coses, s'hi fixa, observa els paisatges locals, urbans i rurals, les teulades, les cases caigudes, els barrancs, els nens que juguen als carrers i a les places, i és aquesta manera de mirar la que Peris també intenta plasmar en el paper fotogràfic amb el pas dels anys. Però, com dèiem, no ha estat aquesta l'única mostra sobre fotografies del passat recent de Falset que ha estat d'actualitat. Així, el passat 25 d'abril es va celebrar a l'Artesana un homenatge a Antonio Aguiló, que durant més de 40 anys va ser el fotògraf local per excel·lència amb botigueta a la carretera.
Amb enterraments, amb batejos, amb comunions, amb confirmacions, casaments, vull dir, pràcticament amb tot, vull dir, tot el que es feia dins el poble, fent alguna cosa aquí a la caixa de pensions, bum, ja era ell allí amb la màquina al coll.
Són paraules de Pere Pi, un dels organitzadors de l'homenatge i de l'exposició a l'Antonio Aguiló. L'Antonio havia vingut al món als anys 20 del segle XX. A casa seva, a Cal Mateu, eren botiguers i el seu pare, Josep Aguiló, lo Mateuet, havia posat en marxa després de la guerra una empresa de transports. L'Antonio Aguiló, per tant, semblava predestinat a haver-se de dedicar o bé a la botiga de comestibles familiar o bé a fer de xofer. I inicialment així va ser, però els comestibles no li van anar i al volant encara menys. La vida li demanava un altre ofici i a final dels anys 40 obre el seu nou negoci, la dèria de la seva vida, una llibreria i laboratori fotogràfic a l'Avinguda de Catalunya 18. És en aquest petit espai pròxim a casa seva que l'Antonio Aguiló comença a fer fotos a tort i a dret. Sempre porta la càmera penjada al coll i s'hi dedica plenament. Dispara a tot el que es mou i, de fet, retrata Falset com pocs ho havien fet fins a llavors. Sí que és cert que existien fotografies del Falset d'abans de la Guerra Civil, però l'Antonio Aguiló es converteix en el cronista apassionat del poble, un poble que coneix molt bé. No hi ha festa, ni rostre, ni racó, ni acte públic, ni situació quotidiana que no interessi al nostre home, cronista obsessiu i compulsiu de tot allò que passava a Falset. I és tanta la passió que sent pel que fa que molt sovint, contràriament al que es pugui pensar, no el guia cap mena d'esperit econòmic. Fotografia perquè creu que ho ha de fer, perquè ho sent, perquè hi veu, encara que després aquella foto no tingui cap mena de sortida comercial. L'Antonio Aguiló té devoció per espais del poble com la Plaça Vella, el Malanyet, la Font Vella, Sant Cristòfol o Sant Gregori, o tants altres espais, com explica Pere Pi.
Era un noi d'una visió molt àmplia, no? Ell anava a un puesto i em mirava l'ull, de aquí pot sortir una cosa maca, doncs veies que ja, bum, la màquina ja, amb el coll, i a mi hi havia un camp que l'havien llaurat, i es ve a lo fondo amb la posta de sol, lo camp llaurat, vull dir, buscava molt els punts concrets.
En definitiva, i gràcies a la fotografia, l'Antonio Aguiló estableix una manera de mirar-se el poble i n'estableix fins i tot un cert cànon estètic. Amb la fotografia ens ajuda a mirar i a valorar, a donar importància a allò que veiem, a allò que tenim. En certa mesura, crea la percepció que tots nosaltres, o com a mínim la gent d'una determinada edat, tenim de Falset. Historietes de la història.
Sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensanz.
Avui, a l'Historietes de la Història, parlem d'un llibre. Es titula Del camp de Tarragona a l'Ebre, de Josep Iglesias i Joaquim Santa Susagna, un autèntic clàssic de la geografia comarcal. L'obra és una guia itinerària que va precedida d'un esbós monogràfic sobre la història, l'agricultura, la indústria, el clima, el que avui dia és, en bona mesura, la província de Tarragona. De possibles historietes que podríem encabir en aquesta secció n'hi ha de molt diverses, com per exemple quan l'autor explica quina era la situació l'any 1931 del vestit típic català en aquests pobles, diu el següent: a desgrat de la desuetud en què va caient el vestit típic, hom trobarà en les viles de la vora de l'Ebre prou nombre de gent que encara usa la vella vestidura. Però afegeix que als anys 30 del segle XX, almenys al Baix Priorat, l'antic gec de vellut, calçons de cuir i gorra musca que era d'ús comú pot donar-se per desaparegut. Una desaparició, la del vestit típic català, que tenia menys de 25 anys, és a dir, que havia entrat amb prou força al segle XX. I l'autor afegeix encara un detall curiós sobre Capçanes, citant un escriptor anterior, quan afirma que l'any 1896 el vestit típic era dut per tothom i que la majoria de les dones anaven descalces, així com hi anaven tots els nens i nenes. O sigui que el vestit típic de casa nostra el 1896 era, majoritàriament, no portar ni sabates ni espardenyes. Vet aquí la realitat més enllà d'imatges idealitzades i romàntiques de la nostra història. Després, el llibre s'endinsa a proposar-nos un seguit d'excursions que, com indica el títol, ens porten caminant del Camp de Tarragona a l'Ebre. Les excursions estan indicades d'una manera ja moderna i s'hi proposa, per exemple, anar de la Torre de Fontaubella a Colldijou. I de Colldijou es diu el següent ja el 1931. Fa temps que els habitants d'aquest poble malden perquè se'ls construeixi una carretera en bones condicions. Al 2010, molt possiblement, encara la deuen demanar.
Arribem ja a la banda sonora. Història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
El 30 d'abril es va presentar Falset el llibre d'Albert Arnabat, Postals de Falset, 1900-1939. L'obra té dues parts clarament diferenciades. De la primera ja n'hem parlat amb l'Albert fa un moment. Pel que fa a la segona part, es centra en la presentació del material gràfic que ha anat recollint, és a dir, postals de la localitat. Centrant-nos únicament en la segona part, el treball de l'Albert Arnabat té, si més no, un valor triple. En primer lloc, ha estat un gran treball de recopilació. De les 550 postals que calcula que es van editar, n'ha arribat a localitzar i recopilar 403. Abans de la seva feina, era totalment impossible contemplar-les i analitzar-les tal com ara ho podrem fer. En segon lloc, el seu treball ha permès que un material que estava en mans de particulars estigui ara a l'abast de tothom, gràcies al treball de recopilació fet per l'autor i a la generositat de tots els que han col·laborat cedint les postals per a la seva reproducció. I finalment, el llibre és important perquè, com aquestes postals, ens poden ajudar a entendre millor la societat de l'època. És molt important perquè ens poden ajudar a conèixer els seus costums més quotidians, com per exemple emprar un parasol per evitar perdre el blanc de la pell, o de les seves festes, com vestien, i a partir d'aquí observar les fortes diferències socials que hi havia. Diferències que es palesaven clarament en moments com la festa de la Batalla de Flors, que al llibre en trobareu unes quantes de fotos de la Batalla de Flors, de postals. També ens parlen de com es treballava, dels esports que practicaven les classes benestants i de com les noves idees que s'extenien arreu arribaven també a Falset i al Priorat, cas de les fotos que ens mostren com ja cap al 1907 es ballaven sardanes o com al 1909 hi hagué una gran manifestació obrera el 1 de maig. Alhora ens parlen de com estaven els carrers, de com devia ser difícil la vida en aquella època que calia anar a buscar l'aigua a la font quan volies rentar-te una mica o anar als rentadors per fer bugada. En definitiva, i com vaig dir a la presentació del llibre, allò que l'Albert ens ha posat a les mans és una font gairebé inesgotable de coneixements i de sorpreses. Avui us deixo amb l'Oquillo, els troglodites i el retrat postal que ens fa d'una ciutat, o encara que més aviat sembla que parli d'un país, d'un lloc on astiende el impostor i se derrumba el bueno, com diu a la cançó. Una ciutat, un país, on nunca hay conclusión, nunca hay evidencias. Això sí, de comissions d'investigació no en vulguis més. Loquillo i su ciudad muerta.
Aprieta las gargantas. mientras el aburrimiento en esta ciudad, principio y final, siempre están en medio. En esta ciudad rota de cansancio, de historia y deseo. En esta ciudad cuida con salir, porque eres prisionero. Teatro y función, carne y corazón. Exilio interior, ni infierno ni cielo. En esta ciudad muerta.
Hem arribat ja al final del nostre programa. Ens retrobarem el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, truqueu al telèfon 977-831-135 o al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa el repetirem diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.
En esta ciudad de grito y decepción, de pena y de miedo. En esta ciudad la aventura es huir y la acción es sueño. En esta ciudad asciende el impostor y se derrumba. Función, carne y corazón. Exilio interior, ni infierno ni cielo. En esta ciudad muerta.